Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com anem?
Molt bé.
Avui últim capítol de la temporada, eh?
Sí, tot s'acaba.
Però tornarem.
I mentrestant viatjarem.
Però tornarem perquè ens queden tants llocs per visitar. Mira, aquesta temporada, ara ho comptava, hem fet 42 dissabtes. Vol dir que hem visitat 42 llocs diferents del món, que no només són països, a vegades són ciutats, són punts determinats, és una illa d'una regió. I avui, per acabar i per culminar, com que tenim calor, on anem?
Anem a Grècia, a les Illes Cíclades.
Propera destinació...
Les Illes Cíclades. Un arxipèlag format per més de 200 illes de totes les mides i formes. Aquí és on podem trobar les postals més típiques de Grècia, Mykonos i Santorí. Per bé que hi ha moltes altres illes on podem fugir dels milions de turistes que visiten aquesta part del mar Egeu.
El Xavier Moret ha estat a pràcticament tot el món, ha trepitjat tots i cadascun dels països pràcticament. Te'n queda algun, eh?
Me'n queden uns quants.
Però no gaires, no gaires, no gaires.
Sí, però va que en quedi.
Però una de les conclusions que hem arribat a aquesta temporada amb el Xavier Moret, que mica en mica ens hem anat coneixent, és que té una mena de fixació amb Grècia.
Sí, Grècia m'agrada molt. Hi vaig anar per primera vegada als 20 anys i he anat tornant periòdicament. I com que hi ha tantes illes, pots anar variant sempre.
Hem parlat d'Atenes, hem parlat de Creta, però avui un altre capítol dedicat a Grècia, en aquest cas a les Illes Cíclades. Són més de 200 illes, ara ho escoltàvem amb aquesta veu en off del Carles Debó. Me la saps dir de memòria o no? És que
tenim temps?
Sí, i tant que tenim temps.
Són 200, però moltes són illots rocosos.
Però a veure, digue'm unes quantes.
24 són les habitables. Home, Mykonos, Santorí, ja les hem dit, Milos, Serifos, Sifnos, Paros, Antiparos, Folegandros, Donúcia, Naxos... O sigui, n'hi ha moltes. Amorgos, que és una de les que m'agrada més.
Paros.
Paros i antiparos, sí, i després em van sortint mica en mica.
El Xavier Moret té una memòria prodigiosa, ho anem comprovant també cada dissabte al llarg d'aquest any. És un lloc que clar, necessites temps per perdre-t'hi, per descobrir raconets, no?
Sí, perquè hi ha, evidentment, hi ha les més turístiques, que són Mykonos i Santorí, però estan molt plenes, llavors et ve de gust. Per sort hi ha molts ferris a les illes, sobretot a l'estiu, agafar un ferri i anar a l'illa al costat i no està tan plena i pot ser igual de meravellosa, no? Bones platges, això sí, totes les cicles són més aviat pelades i rocoses, amb aquelles esglésies blanques que destaquen i els poblets també blancs i la zona turística que sol quedar part.
A tu què et fascina d'aquestes illes? Per què et fascina tant Grècia i en concret també aquest territori?
Em fascina l'ambient, l'essència mediterrània aquesta que vivim des de l'Odissea, no? I els antics grecs. O sigui, aquesta connexió amb un món homèric, que es podria dir, que és que fa que en una taverna grega et sentis a gust immediatament, sempre que no sigui molt turística, que llavors ja ve la deformació. Però llavors m'agrada això, saber que tens el Mediterrani allà mateix i que la seva cultura mana d'aquí, que és una cultura d'oliveres i vinyes. Una vegada em van convidar a Hong Kong a fer un curs sobre cultura mediterrània i em vaig adonar que els xinesos no sabien ni el que eren les oliveres, les vinyes, els poblets blancs, les ermites, o sigui, estan anys llum. Nosaltres ho donem com una cosa molt propera, però això és el que em fascina d'aquestes illes, i que la vida és fàcil i molt en contacte amb el mar.
Necessito una guia de viatges per anar a veure les Illes Cíclades?
Sempre ajuda una guia de viatges per triar, perquè te la miris i triar el que et vingui de gust. Si tens molt temps, no la necessites, perquè vas saltant d'illa en illa i vas veient la que més t'interessa.
Totes estan connectades, entenc, amb un...
Sí, amb un ferri.
Amb un ferri d'aquests, no?
Sí, el que passa és que hi ha ferris ràpids, aquests tancats, i que van sobre l'aigua, així una mica elevats, i després hi ha el barco lent. Jo sóc més partidari del barco lent, aquest que pot sortir fora i mirar com s'acosta a poc a l'illa. A l'estiu n'està ple de ferris. El que passa que cap al 15 de setembre acostumen a parar moltes línies, llavors et quedes com desconnectat.
Ens hem d'imaginar unes illes amb cases blanques, oliveres, platges petites...
Sí,
poca gent. Sí. Mykonos ja ho descarto perquè sé que no és el teu territori.
Mykonos
no,
ja
no,
està...
Però la resta d'aquestes illes...
Santorini també la podries descartar.
Doncs Santorini i Mykonos avui les oblidem, d'acord?
Sí, però sí, la resta de les illes és això. Sempre tens una platja deserta on pots estar-te tranquil·lament, les oliveres arriben fins a l'aigua. És una meravella. Ara penso en Sèrifos, en Sifnos o en Milos, que hi ha poblets de pescadors. Hi ha zones turístiques, evidentment, però pots anar a les altres zones i sovint, a més tens ruïnes d'aquestes gregues que ens remunten a l'antiguitat.
No t'avorreixes?
Si m'avorris no hi aniria. No, que va, no t'avorreixes mai. A Grècia és un país alegre i que surts al carrer i passen coses. Amb això ja no m'avorreixo.
És rosa carguissame maoso llena feo per batana prola
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui acomiadant-nos d'aquesta temporada amb el Xavier Murat, visitant territoris com les Illes Cíclades, un territori de postal, i on també m'imagino que s'hi deuen veure aquestes esglésies blanques amb el sostre de color blau.
Sí, sobretot a Santorini. A les Cíclades t'ho trobes molt sovint i ben posades. O sigui, Santorini, el que té d'interessant, tot i que és excessivament turístic pel meu gust, i paren tots els creuers i cada dos per tres desembarquen quantitat de grups. Llavors, el que té és que té, és un antic volcà que es va enfonsar i dalt de la caldera hi queden els pobles. Entre ells, Cira i Oia, són els pobles més bonics. I el que passa que aquí hi ha aquestes esglésies que tothom es para a fer-hi la foto i queda molt bonic perquè la fas de dalt a baix i només es veu el mar i les roques i l'església, però darrere teu hi ha quantitat de turistes que estan intentant fer la mateixa foto. Tot i així, val la pena anar a Santorini per veure aquest espectacle i per veure les ruïnes de Crotiri, que va ser una ciutat destruïda per un terratrèmol, que són molt interessants, i per conèixer la història de la llegenda. Els grecs en diuen Cira, de Santorini, i Santorini ve de... Allà a aquestes illes hi ha hagut sempre molts venecians. Els venecians es van expandir molt per la Mediterrània i li deien Santa Irene, i d'aquí va quedar el Santorini, que és en català Santorí. Llavors, el que aquí expliquen és que és l'origen de l'Atlàntida, la famosa llegenda que va petar el volcà de Santorini, que això és un fet que va petar uns 3.000 anys abans de Crist i va acabar amb la civilització de Creta, la civilització minoica, i amb Cnossos i totes les ciutats d'allà. I llavors expliquen que per això hi ha la caldera i queda... i per això estan tan escampades les illes gregues, que n'hi ha més de 2.000 en total.
Doncs déu-n'hi-do. Territori mediterrani, entenc que entre el maig i el setembre és la millor època per anar-hi.
Sí, evidentment.
També deu
canviar
molt el paisatge, no?
Canvia molt, i el paisatge humà també, perquè el juliol i agost està molt ple de turistes, de creuers, i a partir de l'1 de setembre, o el maig, els preus són molt més barats, cosa que també interessa si vas de turisme independent, no?
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb les Illes Cíclades, on hi arribem a través d'un vaixell que viatja lentament amb el Xavier Moret de capità a bord i arriba al port. Com són aquests ports?
Els ports acostumen a ser tots molt semblants, o sigui, hi ha un trànsit constant de ferris que van amunt i avall, una mica caòtics, amb moltes terrasses on pots prendre uso, que és l'aiguardent local, o raqui, o també cervesa, on hi ha gent que et vol enredar, però dels ports és millor allunyar-se'n una mica i anar a buscar les ciutats d'interior. Com que fugien dels pirates, normalment la d'interior està lluny de la platja.
Ah, sí?
I a totes les illes es diu Hora, que vol dir la capital de l'illa o la ciutat.
Per tenir més marxa de reacció.
Exacte. I llavors tens el port, normalment és més modern i és una cosa feta posteriori quan els pirates ja no ens han fet por.
Com et movies tu allà dins? Amb cotxe? Anaves amb bici? Amb moto?
Jo he llogat motos i cotxe.
Tu de bici poca, eh?
És que fa pujada allò i no l'he tocat massa, però motos sí. I
o sigui, motos són illes que es fan amb moto, que no et cal tenir un cotxe allò.
Sí. No. I rara, acostuma a fer-hi molt sol i molt bon temps, i et ve de gust que et passi l'aire.
Mm-hmm. A Morgós.
Aquesta és de les que m'agrada. Morgós està relativament a prop de Santorini, allà a Ribes, perquè hi ha molts charters a l'estiu a Santorini, o companyies que hi volen.
Quanta gent hi viu?
A Morgós. No els he comptat, però poc.
Però dic que són menys de 2.000 persones, sí, potser, vivint-hi durant l'any.
Sí, i quan arriba l'hivern, la meitat o una quarta part.
Imagina't.
I llavors aquí té un port, que és el de Catapola, que hi arribes amb un parell d'hores de Santorini, i llavors ja és una illa grega que hi van molt les famílies gregues, i això fa que, per tant, no hi hagi aquelles multituds que t'acostumen a trobar. Llavors hi ha una platja que està molt bé, Jali, hi ha la ciutat de l'interior que és preciosa, Hora, hi ha un monestir penjat de les roques, pintat de blanc, això del blanc ho tenen per obligatori, Panagia Hotovinitsa, es diu, i després hi ha una cosa curiosa que potser això entro en el territori al fons, que és que allà hi ha el barco aquell naufragat on van rodant per la pel·lícula del Gran Blau. O sigui, on feien submarinisme i tot això, i molta gent ja ho ha agafat. I allà hi ha moltes platges desertes, i molta gent ho ha agafat com una peregrinació per aquesta pel·lícula que va ser un èxit en el seu moment.
Molt bé, hem passat per a Morgós. Anem ara fins a Quidnos.
Quidnos. Quidnos és que tant Quidnos com Sèrifos, com Sifnos, són illes que s'assemblen totes. Jo potser triaria més Milos, que és una mica més gran, i a Milos tens, allà van trobar la Venus de Milo, en aquest lloc, i a més tens uns poblets de pescadors que sembla que estiguin penjats del temps, arran de mar, i unes ruïnes antigues, com Déu manen a les illes Cíclades, i a més unes platges verges, com a tot arreu, alguna de blanca, que és una meravella banyar-se.
Mm-hmm. Què és la filogènia?
La filoxènia és això que tenen, aquest sentiment que tenen els grecs de donar la benvinguda als estrangers.
I són acollidors?
Són molt acollidors, sí. És l'acollir l'estranger, de fet. I això ho trobes en moltes de les illes. Si tens la sort de no tenir pressa. Si vas escopetejat i vas saltant, llavors no tens temps de parar i d'apreciar la filoxènia. I ho he trobat en unes quantes illes i són molt generosos, molt acollidors. A Folegandros, que és una altra de les illes maques, aquesta la va fer famosa el Lluís Llach, perquè va dir allò, en l'últim concert ens veurem a Folegandros. Que passa que va sortir en una revista americana dient que era la més maca de les poc conegudes, i l'any següent ja no era tan poc coneguda, no? Però allà també em vaig trobar amb famílies gregues que t'acollien i que t'ho donen de tot.
Mm-hmm. Són molts diferents els grecs, per exemple, d'Atenes, que els grecs que trobes en una illa d'aquestes?
Sí, són molt diferents. La vida a Grècia, les illes i Atenes és absolutament diferent. Tot i que a l'hivern molts de les illes tanquen i van a la casa d'Atenes. Per això és tan gran Atenes. És la política, és l'estrès, és la feina. En canvi, les illes ja d'entrada ja tens un altre ritme. Tot depèn de quan arribi el barco, de la tranquil·litat aquesta. Saps que és una temporada alta, de juny a setembre, i després ve la calma aquesta, que és un tresor.
Avui acabarem aquest recorregut que ens està fent el Xavier Moret per les illes Cíclades. A Melos, en aquesta illa, s'hi troba una de les obres d'art més famoses del món, és la Venus de Milo.
Sí, i en veus el forat on la van trobar, perquè la Venus la tenen al Louvre de París. Però és una illa que és molt agradable, perquè no és excessivament turística, i a més tens la part alta, que és una part amb una fortalesa impressionant, on s'ajunta tothom a veure la posta del sol, perquè això de la posta del sol a Grècia és com una cosa obligada, i que s'hi menja molt bé, a més.
Alfons Gorina, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com anem?
Doncs molt bé.
Avui recorregut per les Cíclades, no sé si ho has tingut fàcil o difícil a l'hora d'obrir la pantalla del cine, Perquè, clar, a Grècia s'ha rodat molt de cine, però no sé si a les Cíclades també.
He intentat ser rigorós i sí que han sortit coses. És veritat que moltes menys que Atenes o altres zones de Grècia, m'imagino, no? Però bé, no ha estat tan difícil com Zanzíbar o algun altre, o el Kirguistan, algun lloc que ens ha portat el Xavier aquesta temporada. Doncs mira, comencem, si et sembla, amb una comèdia que em va fer gràcia que estigués rodada allà, però té una explicació. Es diu Una para todas.
Ya está aquí el verano, y con él toca viajar.
No me importaría caminar.
Toca cuidarse.
Estoy obsesionada. Parezco una puta.
Toca ponerse en forma.
¡Oh, Dios!
Realment és un retrat bastant diferent al que ens està oferint el Xavier Moret, aquest, eh?
Sí, sí. Però quina és la gràcia? Que són quatre amigues pijes d'universitat privada americana, per entendre'ns, que es veuen obligades cada una a passar l'estiu a un lloc diferent, no? A llocs que se suposa molt diferents del que a elles els agradaria. I una d'elles va parar a casa dels seus avis, que està situada concretament a Grècia, a Santorí. I a Oia, has dit, Xavier?
Oia, Oia,
sí.
Oia.
Allà. I efectivament van rodar allà una d'aquestes parts, no? Bé, és una pel·lícula, una comèdia tonta, diguem, del 2005, però que té aquesta particularitat, i va tenir fins i tot una segona part també rodada allà el 2008. Què veiem? Una de les amigues és la Blake Lively, que és una actriu que després s'ha fet famosa i que jo crec que si fos per ella eliminaria del seu currículum aquestes comèdies, no? Això passa bastant sovint. Va, ara una mica més de significat. Shirley Valentine.
La verdad es que tengo un sueño un poco cursi, sentarme a una mesa a la orilla del mar.
Ah, un sueño. O sea, que si muevo mesa a orilla de mar, hago realidad su sueño.
I que, a més, és una obra que aquí coneixem bé, la del Willy Russell, perquè s'ha adaptat dues vegades en teatre. Primer va ser l'Amparo Moreno i després la Mercè Arana, que ara fa poquíssim posaven aquesta cançó i, per tant, he decidit ser respectuós i també posar-la, on, bàsicament, una dona que està tot el dia a casa esperant el marit, avorrida d'aquesta vida, decideix canviar-ho tot i marxar a les Illes Gregues, que és un dels seus somnis, no? Es va rodar a Mykonos, concretament la pel·lícula del 1989 que va dirigir el Louis Gilbert, no? És un habitual de la saga James Bond, però curiosament avui no hem hagut de tirar de James Bond, sinó de Shirley Valentine, i allà coneix això, aquest senyor que té un restaurant, un bar a primera línia de mar, i comencen una relació. Bé, una història molt maca i unes vistes meravelloses, evidentment. Què més tenim? Ara sí, tirem de l'espionatge una miqueta, però no de Bond, sinó de Bourne.
Sé que el mejor sitio para buscar un arma es la cabina del camión gris de ahí fuera. Y que a esta altitud podría hacer un sprint de 800 metros sin que después me temblaran las piernas.
Una saga llarguíssima de Matt Damon, no?
¿Cómo puedo saber? Matt
Damon... Quantes pel·lis hi ha de Bourne i el mite de Bourne i tota la pesca? 4, com a mínim, 3 o 4, no?
Matt Damon 4, i després hi havia un spin-off, una que era... li van posar El legado de Bourne, per atreure la gent, però El legado era que ell no sortia, no?
I
era
tot un això altre... també passa per les Cíclades, eh?
Sí, perquè, no sé si recordeu, la primera pel·lícula de totes, curiosament, començava amb aquest Matt Damon, que és aquest espia que després no té memòria de les coses que havia fet enmig de l'aigua, el que el recollia un vaixell de pesca, concretament. Doncs la pel·lícula arrencava i acabava a Mykonos, concretament. És la primera del 2002. També allà vam veure a Lara Croft, que és la protagonista del videojoc de Tomb Raider, en l'adaptació de l'Angelina Jolie, concretament la segona part el 2003. Bé, és molt habitual que les pel·lícules d'aventures d'aquestes que et porten a diversos llocs, doncs, sobretot quan busquen tresors antics, acabin en algun moment a Grècia, concretament a Santorí. Què més tenim? Va, una mica de romanticisme. Un amor de verano.
It's the first time in my life I can do what I want to do.
Quina cosa més ensucrada, no?
Has sentit? It's the first time of my life. És el primer cop de la meva vida que puc fer el que em dóna la gana. És que és divertidíssim, perquè és una jove parella, aquesta pel·lícula concretament del 82 i que era del director de Gris, per tant, una pel·lícula horrorosa com era Gris, protagonitzada per la Daryl Hannah, que anaven a les Illes Gregues de vacances i ell decidia que, escolta, que tindria un romanç allà mateix amb la seva nòvia davant i que s'havia d'aguantar la nòvia. I la nòvia decidia que, per fastidiar una mica, es feia molt amiga de la parella, de la nova parella, i acabaven sent, bé, tres, no?, en lloc de dos, i es va rodar a temps a Santorini, a Delos, a Mykonos, a Creta i també, doncs, a Oia, concretament. Per tant, aquesta pel·lícula, Un amor de verano del 82, servia per fer bastanta visita per aquella zona. Està pendent d'estrena encara, s'ha d'estrenar una pel·lícula que es diu How Do You Say That in Greek, que és concretament un jove que tenia una relació molt tirana amb el seu pare viu a Santorini, i l'anirà a buscar per intentar restablir la relació. Però no s'ha estrenat encara, el que passa és que em fa molta gràcia que deixen molt clar que passa a Santorí. I acabem amb una pel·lícula que té a veure amb dos noms que hem tocat molt aquest any.
Do I offend you?
Well, if it didn't offend Leto...
No, not Leto, Hera. Her jealous sister Hera, she sent the snake, and the snake
chased her all over the
place. Aquesta és la veu d'Anthony Quinn, però no estem parlant de Zorba el grec, en aquest cas estem parlant d'una altra pel·lícula que va fer, que es deia El griego de oro, del 1978. Venia a ser una biografia no oficial, no utilitzaven els noms reals, de la història d'amor entre Onassis i Jackie Kennedy. Anthony Quinn era el suposat d'Onassis i Jacqueline Bisset era Jackie Kennedy. Aquesta pel·lícula és del J. Lee Thompson, que és el director dels Canons de Navarone, però aquesta avui que consti que no tornem a mencionar els Canons de Navarone, i es va rodar a Atenes, a Mykonos, a Corfú i a Bouliagmeni, i vaja, és aquesta història d'amor. 1978.
Gorina, moltes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta temporada.
Un plaer.
Xavier Moret, també moltes, moltes gràcies, que gaudiu d'unes bones vacances.
Moltes gràcies.
Ens trobem al setembre. Fem una pausa i tornem. Fins ara.